Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
Nens i nenes, pareu atenció. Arriba l'hora del conte i comença la narració.
Hola. Soc la Sílvia i vinc de la Biblioteca Antoni Comas a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes per triar i remenar tants com vulgueu i emportar-vos-els a casa per llegir-los i mirar-los, per explicar-los i després d'uns dies tornar-los perquè tothom en pugui gaudir. I és que la biblioteca pública és un espai per a tothom. El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial Joventut. Té per títol L'os que estimava els llibres. Està escrit per en Dennis Hassley i està il·lustrat per en Jim LaMarche. Preparats per gaudir-lo? I diu així. Un dia, un os jove ensumava entre uns arbustos quan de sobte va veure alguna cosa al terra. S'ho va mirar amb curiositat. Va olorar-ne els petits símbols i finalment ho va agafar entre les dents i s'ho va endur cap a la seva cova. Era un tros de paper amb paraules escrites, però l'os no ho sabia. Van passar els anys i l'os es mirava aquell paper amb fascinació. Li semblava tan misteriós i llunyà com la lluna. Una tarda d'estiu, l'os es va allunyar d'on vivia més del que tenia per costum. Anava seguint una olor fins que va arribar a una clariana i allí hi va veure unes coses ben estranyes. Hi havia una cabana i roba de colors vius estesa en un cordill i una noia. Amagat darrere un arbre ben gros, l'os va observar com la noia s'asseia i obria un objecte quadrat i misteriós. Les delicioses olors de pa, cafè i cansalada que venien de la cabana li feien pessigolles al nas. Però l'os continuava fascinat mirant la noia, intentant entendre què feia amb el llibre a les mans. Quan la mirava, se sentia tranquil i relaxat. Quan va tancar el llibre, va marxar corrents. I un dia i un altre, l'os va tornar. Va mirar d'acostar-se més a la noia i l'observava de darrere un arbre, traient tan sols el cap. Mai no havia vist res de semblant. De vegades, quan la noia mirava el llibre, deixava anar rialles ben fortes. Altres vegades, abaixava el llibre i mirava més enllà, però l'os tenia la impressió que no mirava res. I altres vegades, semblava tenir por i agafava el llibre amb força. I una vegada, quan un raig de sol es va filtrar entre les branques, l'os va veure com la noia deixava el llibre damunt la falda i tancava els ulls tirant el cap enrere. Més tard, la noia va entrar dins de la cabana i l'os va marxar lentament cap a la seva cova. Una tarda, la noia no era al lloc de sempre. Lentament, l'os es va anar acostant al munt de llibres que hi havia escampats per terra. En va tocar un de tapes marrons i el va fer caure de la pila de cara cap avall. El va empènyer amb el nas i va mirar de girar-lo amb les urpes. Finalment ho va aconseguir i després el va poder obrir amb el nas, però pum! Se li va tancar tot seguit. Un cop més el va poder obrir. Es va acostar una mica més a les pàgines i va deixar caure el cap al bell mig. Allí mateix hi havia línies i més línies plenes de símbols, petits símbols com els del tros de paper que tenia a la cova. Se'ls va quedar mirant mentre s'omplia el nas amb les olors de la tinta, del paper, de la cola i, sobretot, de la mateixa noia. No es va adonar que la noia se li acostava per darrere. Quan finalment la va sentir venir, va girar el cap en rodó. L'os i ella es miraren els ulls durant uns instants. L'animal va tocar el llibre un cop més, va girar cua i va marxar corrent. L'endemà va veure la noia asseguda a la seva cadira amb el llibre de tapes marrons damunt la falda. Mirava cap als arbres com si busqués alguna cosa. Quan finalment el va veure, li va somriure. «Vine, acosta't, os!» Després de rumiar-se una mica, l'os va sortir de darrere l'arbre i es va anar tensant molt lentament cap a ella, movent el cap a dreta i esquerra. Es va acostar a la noia, però no tant com per poder marxar corrent. Es va jeure al seu costat i se la va quedar mirant. Aleshores, ella va obrir el llibre molt de compte i començar a llegir amb una veu molt suau. Hi havia una vegada un mariner que va haver de viatjar per moltes aigües abans de poder tornar a casa. L'os se la mirava bocabadat en mesura que ella passava les pàgines del llibre. No entenia res del que la noia li deia, però la seva veu dolça l'embolcallava de felicitat. Dia rere dia, l'os va visitar la noia al llarg de tot aquell estiu. Quan llegia amb veu tremolosa i li feia saber que el mariner s'havia perdut, l'os patia. Quan la noia reia amb els trucs i tripijocs del mariner, l'os també se sentia estranyament feliç. Quan li parlava de l'amor de l'home, l'animal aixecava el cap per mirar la seva lectora amb ulls enterbolits i observava com li sortien les paraules dels llavis. Cada paraula que ella li llegia formava part d'una història. Una història per al seu os. Una tarda que l'os havia tornat a la clariana, l'aire es va tornar fred. La noia deixa el llibre damunt la falda i sospira. «Ai, m'agradaria tant que poguessis llegir aquests llibres quan arribi l'hivern i jo no hi sigui». Aleshores, va somriure i l'os, veient aquell somriure, es va sentir del tot lleuger i feliç. I la noia continuà llegint en veu alta. La propera vegada que s'hi va presentar l'os, duia una cosa entre les dents. Era el tros de paper que guardava a la cova i que anys enrere havia trobat enmig d'uns arbustos. El va deixar al costat de la pila de llibres. «Os?», va dir ella. L'animal ja sabia que aquell era el mot amb el qual el cridava i va aixecar el cap. «Os? M'has dut això?» I va llegir amb la seva dolça veu com si es tractés d'una història que l'os li havia regalat. «Estimada Lisa, el teu pare i jo hem estat molt contents de rebre la teva carta. Sovint t'imaginem en els boscos on vam passar l'estiu. Recordo els dies que anaven a buscar maduixes». I seguia un text ben bonic. El proper cop que l'os va tornar a la clariana, les fulles estaven canviant de color. Tan bon punt va arribar a la cabana, es va adonar de tot allò que també havia canviat a dins. La noia no l'esperava. L'os es passejà uns instants per aquell indret, lentament, movent el cap rítmicament a dreta i esquerra, fins que va arribar on havia estat la seva cadira. Allí, sota l'arbre on ella acostumava a seure, hi havia tots els seus llibres. N'hi havia molts, més dels que havia vist, escampats damunt una tela i barrejats amb fulles daurades dels arbres i pinyes mig obertes. Els havia deixat per ell, els llibres i una nota, com si desitgés que ell la pogués llegir. «Per al meu os». Va mirar tot el que li havia deixat. Va comprendre que la noia havia marxat. Ara només l'envoltava el silenci. I amb molta tendresa, l'os va agafar el llibre de tapes marrons entre les seves dents i se l'endugué. Tota aquella tarda no va parar d'anar i venir de la cova a la cabana i de la cabana a la cova creuant el bosc, transportant els llibres de tapes vermelles, verdes, negres, històries de mariners, de deesses, de terres llunyanes, mentre el rierol xiuxiuejava i les gralles xisclaven. Aquella nit, amb la lluna blanca com una pàgina amb els seus símbols diminuts i negres, l'os va jeure envoltat de tots aquells llibres que havien estat d'ella, fins que es va adormir. I mentre dormia va sentir la seva veu dolça i propera. Li explicava una història d'aventures de màgia i d'amor. I al llarg de tot aquell hivern, abans que ella tornés amb l'arribada de la primavera, Sempre que l'os acostava el musell a les pàgines d'algun llibre o que acariciava les cobertes amb les potes, ella hi era present i li llegia. I conta, contat, aquest conte ja s'ha acabat.
L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Heus ací un conillet que només volia riure. Tot li feia gràcia. Un dia, tant i tant va riure que... Se li va esqueixar la boca com si s'hagués estripat un davantal de roba. I el conillet ja no reia. Només pensava com podria cosir aquella boqueta que s'havia esqueixat. El conillet va recordar que hi havia al poble un home que cosia sabates, el sabater. Potser el sabater li cosiria la boca.
Ah! Aniré a veure el sabater! A veure, aquí viu el sabater. Pom, pom, pom!
Qui hi ha?
Sóc jo, el conillet. Bon dia, senyor sabater.
Bon dia, conillet. Passa, passa.
Venia per si em pogués cosir la boqueta que se m'ha esqueixat de tant riure.
A veure... Per què no em dus un pèl de porc? Amb un pèl de porc et quedarà ben fort i no se t'esqueixarà mai més.
Doncs ara hi vaig corrent. Gràcies, senyor sabater. Adéu-siau.
Adéu-siau, conillet.
A veure, per on viu el porc? Per aquí. Fa olor de porc. Aquí, aquí, aquí. Pom, pom. Bon dia, senyor porc.
Bon dia, conillet.
Que em donaria un pèl perquè el sabater em cosi la boca que se m'ha esqueixat de tant riure.
Me'n queden pocs i no sé...
I si li duc una fulla d'enciam?
Bé, si em dus una fulla d'enciam ben verda i ben fresca, et donaré un pèl del meu llom.
A veure... Aquí hi ha un hort i uns enciams. Oh, quins enciams més bons! Agafaré aquest, li estiraré la fulla...
Ai, ai, ai! Que em fas mal!
Perdoni, perdoni. Bon dia, senyor enciam.
Bon dia, conillet.
Que em donaria una fulla verda ben maca. És perquè el porc em doni un pèl i així el sabater em cosirà la boca que se m'ha esqueixat de tant riure.
Mira! Tindràs la teva fulla si em dus una gallera d'aigua i em regues. Fa dies que no plou i tinc molta, molta set.
I d'on l'haig de treure, l'aigua?
Doncs del pou de la senyora Pepita.
I on deu ser la senyora Pepita? Senyora Pepita, senyora Pepita, que hi ha la senyora Pepita, senyora Pepita... Bon dia, senyora Pepita.
Bon dia, conillet.
Que em donaria una galleta d'aigua per regar l'enciam, perquè mengi el porc i em doni un pèl de la seva esquena, perquè el sabater em cusi la boqueta esqueixada.
Sí, i tant. Vine, vine, conillet. Vine, que donaré la galleta. Acosta't.
A on, a on?
Aquí, acosta't aquí.
A on, a on?
Aquí, a sota el sac.
Sota el sac?
Sí, aquí, mira. Aquí? Ah, ja tinc! Que content que es posarà el meu marit quan li dugui un conill per dinar.
Deixi'm sortir, senyora Pepita, sisplau. Ai, pobra de mi. Si no hagués rigut tant, ara no estaria dins aquest sac. A punt de ser rostit amb semes i patates.
Deixaré el sac a un racó i me n'aniré a encendre el foc. Ja veuràs quin dinar més bo farem avui.
Un gat passava per allà i va sentir com plorava el conillet.
Miau! Miau! Què és això? Sembla el conillet dins d'un sac. Què et passa, conill? Per què plores? Com és que avui no et fas un tip de riure?
Ah, gatet, amic meu, no ploro. És que estic refredat. No ric, perquè aquí dins, si està tan bé, tan calentet, tan tranquil, que tinc més ganes de dormir que de riure.
I que em deixaries entrar al sac? Ja saps que els gats ens agraden molt, els racons amb una bona escalfor.
És clar que sí. Ja veuràs l'escalfor que hi haurà d'aquí una estona. Vinga, vinga, obre el sac i fica't dins. Així deslliga'l, deixa'm sortir a mi. Ja veuràs que bé que s'hi està, ja ho veuràs, ja.
La,
la, la, la, la, la. Bé, ja tinc el foc encès, l'olla amb aigua, les patates, la ceba... Només em falta el conill. A veure, el deslligarem. Quin conill més gros i maco!
Miau! Jo no vull anar a la cassola!
I el gat va fugir corrent, corrent. No volia que el rostissin. La senyora Pepita es va quedar sense conill. Aquell dia diu que van menjar només patates bullides. El conillet no va aconseguir el pèl de porc i es va haver d'enganxar la boca amb pegats d'esparadrap.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Una rotllana hem de crear i aquesta cançó podem ballar. Heu d'estar tots molt atents i així ballarem el giravol.
El giravol.
L'Hora del Conte, al 91.5 FM.
Nens i nenes, pareu atenció. Arriba l'hora del conte i comença la narració.
Hola, sóc la Bego i vinc de la biblioteca Pompeu Fabra a llegir-vos un conte. Ja sabeu que a la biblioteca n'hi ha molts de contes, per triar i remenar tant com vulgueu, i emportar-vos-els a casa, per llegir-los, mirar-los, per explicar-los, i després d'uns dies tornar-los, perquè tothom en pugui gaudir. I és que la biblioteca pública és un espai per a tothom. El conte que us he portat avui és un àlbum il·lustrat de l'editorial Beascoa, que té per títol El talp i la lluna rebonica, escrit per Jonathan Emmett i il·lustrat per Vanessa Caban. Preparats per gaudir-lo? I diu així: el talp ha sortit a prendre la fresca. Ha vist la lluna i ha quedat bocabadat. Fa un xiulet molt i molt llarg i diu: però quina cosa més rebonica! La lluna es gronxa dalt del cel, com una perla blanca, com una moneda d'argent. Ai, voldria tenir aquesta cosa tan rebonica dins del cau, sospira el talp. Ja sé què faré. Saltaré i l'agafaré. Amunt, 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 amunt. I salta que saltaràs. El talp fa un bon rebombori. Té, ara el conill s'ha despertat. Ei, talp, rondina el conill. No són hores de fer rebombori. Ai, bona nit, conill, perdona, perdona, contesta el talp. Provo d'agafar aquella cosa tan rebonica d'allà dalt. Vols dir la lluna? Pregunta el conill. Lluna! Uau, quin nom més rebonic, diu el talp. Deixa-la, l'avisa el conill. La lluna és massa lluny per a nosaltres. Però el talp vol la lluna tant sí com no. Ja ho tinc, es diu. La tostaré amb un pal fins que caurà. I ja tens el talp que agafa un pal i es posa de puntetes per tostar la lluna. Remena, 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 remena. I remena, què remenaràs? El talp ensopega i cau damunt del llit de fulles de l'eriçó. Sort que és tovet. Ei, talp, rondina l'eriçó, què remenes aquestes hores? Ai, bona nit, eriçó, perdona, perdona, contesta el talp. Prou de fer caure la lluna amb un pal. No podràs pas, l'avisa l'eriçó. La lluna és massa lluny per a nosaltres. Però el talp vol la lluna tant sí com no. Ja ho tinc, es diu. La faré caure a cops de gla. I ja tens el talp que afina la punteria. Fort, fort, més fort. Ai, ja n'hi ha prou, talp, rondina l'esquirol. No veus que em faràs un nyanyo al cap? Ai, bona nit, esquirol. Perdona, perdona, contesta el talp. Provo de fer caure la lluna a cops de gla. No podràs pas, l'avisa l'esquirol. És massa lluny per a nosaltres. Però el talp vol la lluna tant sí com no. Ah, ja ho tinc, es diu. M'enfilaré a un arbre i l'estiraré cap avall. I enfila que t'enfilaràs, el talp li agafa un mareig, però és tossut i vol la lluna. S'enfila encara més i ja la veu. Oh, com brilla el cim de l'arbre! Llavors estira les potetes. Lluna, lluneta, ai, que ja et tinc! Però a l'últim el talp rellisca. Ai, 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 que caic! I patacada va, patacada va, patachap! De cul al bassal. El talp es frega la cua i fa un sospir així de gran. Lluna, lluneta, ai, ja quasi et tenia. Ai, que ploraré. Ep, què és això que surt al bassal? Ah, sembla una perla blanca. Sembla una moneda d'argent. Oh, és la lluna rebonica, salta el talp. Ah, deu haver caigut amb mi. Oh, i més content que un gínjol, el talp corre a abraçar-la. Però tan bon punt la toca, la lluna desapareix. I assegut al bassal, el talp plora que ploraràs. Quins brams i quines llàgrimes! El conill, l'eriçó i l'esquirol se'l miren tots encuriosits. Ah, i doncs, què et passa, talp? Li pregunta el conill. No, a mi no, s'englota el talp. Però la lluna sí. He aconseguit fer-la baixar i després l'he trencada. Era tan bonica, ara ja no la torno a veure mai més. I ara, talp, riu el conill. És impossible fer caure la lluna. I és impossible trencar-la, riu l'eriçó. I de segur que si mires al cel la veuràs, riu l'esquirol. Era amagada darrere un núvol. Ep, teniu raó, riu el talp. La lluna ha tornat i és més rebonica que abans. I ja tens els quatre companyons que contemplen la lluna amb un somriure així d'ample. És bonica, somriu el conill. Molt bonica, somriu l'eriçó. Molt i molt bonica, somriu l'esquirol. És rebonica, sospira el talp, però és massa lluny per a nosaltres. I conta contat, conta acabat.
L'Hora del Conte és un espai patrocinat per les biblioteques públiques de Mataró, Pompeu Fabra i Antoni Comas. Vine a conèixer-nos. Hi trobaràs llibres per infants, joves i adults, CD, DVD, revistes i accés a internet gratuït. I una àmplia agenda d'activitats com l'Hora del Conte, clubs de lectura per infants i adults, exposicions, conferències, concerts i tallers. Segueix-nos a Facebook i al blog. T'esperem. Creix personalment, forma part de la comunitat i familiaritza't amb la societat de la informació.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Estava a casa meva i així m'havien regalat un tintí. Quan l'aventura va començar
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Des que som petits comencem el tema del sucre quan deixem els pits. Segurament hi ha un tant per cent en la primera papilla, però ja es torna una addicció a l'entrepà de nocilla. El iogurt se'm queda curt si no l'agafo ensucrat. No hi poso 3 cullerades, sucre de canyo refinat. Em dóna tanta energia, em fa sentir tan viu. S'està acabant el dia i segueixo hiperactiu. Unes veus em parlen, el metge em diu:
perjudica.
A la botiga un xupa-xup em diu:
no em vols llepar una mica?
Venga, guapo, no lo escuches, comete totes les xutxes. I és tan dolça aquesta pols, sembla que abracis uns peluches i es val.
Sucre, t'ha tornat la vida més dolça, un plaer convertit en fosca, quan t'enganxa no et deixa anar. Sucre, aquell gust que tot fem volucre, treure'l de la dieta ja no puc.
Vol anar ara corre cuita, inicia aquesta lluita, quan fins i tot està present quan bec un suc de fruita. Diuen que el suc cremada més tòxic que el paper de plat amb què embolico el bocata, el de pa amb xocolata, i els papes quan van esmorzar, i d'això sí que en dono fe, mengen un dònut, un croissant, i saps què hi posen al cafè? Un sobre, dos sobres, dentista, quan cobres, quan serà un bon moment per anar canviant les maniobres? Serà una altra queixa, segur que el suc crema engreixa, i la salut si em torno veja no serà la mateixa. No vull la diabetis quan la insulina em petis, llavors serem més enemics que Sevilla i el Betis.
T'ha tornat la vida més dolça, un plaer convertit en fosca, quan t'enganxa no et deixa na-na-na-na-na-na-na. Sucre, aquell gust que no fem volucre, treure'l de la dieta ja no puc fer, i jo començo a rebaixar-se-se-se-se-se-se-se.
Abans d'anar a dormir, un got de llet ben tèbia, el canvi ja és aquí, ara m'hi poso estèvia, però més interessant, un nou edulcorant, és apreciar l'autèntic gust d'allò que estic menjant. Glucosa sacarosa, relació ben gustosa, però la salut em diu que estan posant-se un pell gelós, això no és un adéu, és hasta luego Lucas, serem feliços com la Celia Cruz, dient a sucar.
La vida més dolça, un plaer convertit en fosca, quan t'enganxa no et deixa
sha 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 s
la família coloraina presenta... Puja al tren. Hi havia una vegada la família coloraina. La mare era de color blau, el pare de color groc i el fill de color vermell. Després d'uns dies de molta pluja i de molt mal temps, la família coloraina es va llevar i lluïa un sol gran i valent que escalfava l'ambient de tardor.
«Per què no sortim a passejar?»,
va dir el fill vermell. Però a la mare i al pare no els venia massa de gust empastifar-se les sabates de fang. Els camins estaven plens de bassals i acabarien tots ben bruts.
«Fa molts dies que plou sense parar i tot està ben enfangat»,
va dir la mare blava. Però el pare groc va tenir una gran idea.
Tinc una idea! I si anem a passejar amb tren?»
Idea fantàstica! Si anaven amb tren, no s'embrutarien gens. I, a més, podrien veure els colors de la tardor des de les finestretes. Així, doncs, sense rumiar-s'ho gaire, es van plantar a l'estació.
«Oh, que macos!»,
va dir el fill vermell.
«I que llargs!»
A l'estació hi havia dos trens llarguíssims. Però el fill vermell se'ls mirava i remirava. Però... hi havia alguna cosa que no acabava d'entendre. I van començar a sortir-li espurnes de color vermell del mig del cap. Finalment... no se'n va poder estar, i va dir.
«Però... que no tenen xemeneia? Que no treuen fum?»
El pare groc i la mare blava es van mirar i van somriure.
«Els trens ja no treuen fum, ja no van amb carbó. Els trens de vapor ja no s'utilitzen».
Els trens no treuen fum, 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 els trens ja no fan fum. Zim, zim, zang, són ràpids com els llamps, zim, zim, zang, són ràpids i elegants. Fum, 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 els trens no treuen fum, 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 els trens ja no fan fum. Zim, zim, zang, són ràpids com els llamps, zim, zim, zang, són ràpids i elegants.
Aleshores, el pare groc i la mare blava li van explicar al fill vermell que ara els trens anaven amb electricitat i que eren molt més ràpids que abans.
«Uau! Amb electricitat! Com els llamps!»
De seguida, es van acostar fins a la màquina d'espenedora de bitllets i en van comprar 3 d'anada i tornada. Amb el bitllet a la mà, la família sencera va començar a treure espurnes de colors per tot arreu. Estaven molt contents. El primer de pujar al tren va ser el fill vermell.
«Ah!
Després, la mare blava.
Hola, hop.
I per acabar, el pare groc.
Hola, hop.
Es van asseure al costat de les finestretes. I al cap de 20 poca estona, el tren va començar a fer sorolls estranys, nyiguinyoguis i catacrecs, com si s'estigués col·locant bé a sobre la via. Va esbufegar per tots costats i les portes es van tancar. Pi, 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 pi.
Anem a poc, a poc, a poc. Anem a poc, a poc, a poc. Anem una mica més de pressa. Anem una mica més de pressa. Anem a poc, a poc, a poc. Anem a poc, a poc, a poc, a poc. Anem una mica més de pressa. Anem una mica més de pressa. Ja no anem a poc, a poc, a poc. Ja no anem a poc, a poc, a poc. Ara anem una mica més de pressa. Ara anem una mica més de pressa. Ja no anem a poc, a poc, a poc, a poc. Ja no anem a poc, a poc, a poc, a poc. Ara anem una mica més de pressa. Ara anem una mica més de pressa. Tuc, tuc. 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 Tuc, tuc.
Com corrien! La família coloraina estava enganxada a la finestra, mirant els camps, els boscos, les cases i les fàbriques, que es movien a gran velocitat. Aquell tren no treia fum, no? Però a cada corba s'omplia d'espurnes platejades que li sortien de les rodes. Aleshores, la mare blava va treure la càmera de fer fotos i va dir:
"Va, que farem una foto amb aquest paisatge tan bonic."
El pare groc i el fill vermell es van posar davant la finestra amb un somriure d'orella a orella. La mare blava va preparar la càmera i va comptar: "A la una, a les dues i a les tres." I just en aquell moment, el tren es va ficar dins d'un túnel. La mare blava es va quedar sense poder fer la fotografia. Bé, sí que la va fer, però li va quedar molt fosca i no es veia res. Quan va sortir del túnel, el tren va tornar a xiular.
Ja estem arribant! Mireu! Ja estem arribant!
El fill vermell va veure l'estació des de ben lluny. Hi havia gent amb motxilles i maletes esperant que arribés el tren. I el tren s'hi anava acostant, a poc a poc, a poc a poc. El tren va tornar a fer sorolls estranys, nyigui-nyoguis i catacrecs. Va esbufegar per tots costats i les portes es van obrir.
Ràpid, baixeu ben de pressa que ens farem una foto amb el tren parat al darrere,
va dir la mare blava. El pare groc i el fill vermell van baixar del tren aturat i després tota aquella gent amb motxilles i maletes hi va pujar. La mare blava buscava la càmera dins la bossa, però no hi havia manera de trobar-la.
Pi, 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 pi.
Mare, el tren és a punt de marxar, va dir el fill vermell. A la mare li començaven a sortir espurnes blaves del mig del cap.
Un moment, no us mogueu, ha d'estar per aquí.
Però no trobava la càmera.
Nosaltres no ens mourem, no pateixis. Però el tren ja s'ha començat a moure,
va dir el pare groc, mentre el fill vermell li deia adéu.
Adéu, tren!
Ja està, l'he trobada. A veure, no us mogueu. A la una, a les dues i a les... Oh! I el tren!
El pare groc i el fill vermell se'ls hi van començar a escapar espurnes de color taronja per sota el nas i van començar a riure sense parar. Mare! El tren ha marxat fa molta estona!
Oh!
El pare i el fill van seguir rient i rient i l'estació sencera es va omplir d'espurnes de color taronja. Hi havia tantes i tantes espurnes! Fins i tot a la mare li va agafar un atac de riure. Quin passeig més divertit! La família Coloraina s'ho havia passat d'allò més bé.
Totes les famílies són de coloraines. Blau, vermell i groc són els colors.
Famílies són de coloraines, blau, vermell i groc són els colors.